Escoltes A mig matí.
Sintonia de Tecnologia al dia, com sempre, amb Raül Riera. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Continues bé, Raül?
Sí, sí, bueno, sí. Igual que fa mitja horeta o així. Eh?
Per això.
Sí, sí.
Però s'ha de preguntar, no?
Sí, clar. Sí, sí.
Doncs anem a veure com tenim la tecnologia, no? Perquè
som-hi,
sí. A vegades fa por i tot.
Sí, hi ha una mica de tot avui.
Sí? Sí. Vinga, per on començaràs?
Comencem amb bones notícies, va.
Ah, molt bé, vinga. Sí, 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 m'agrada.
I és que, doncs bé, la Unió Europea permetrà l'ús del 5G en mòbils a bord dels avions.
Ah, sí?
Has vist que bé? Sí, sí, és que...
Ja no interferiran?
No, la Unió Europea ha actualitzat la normativa sobre comunicacions mòbils a bord dels avions, sí, assignant determinades freqüències per al 5G durant els vols. El resultat serà que les aerolínies podran proporcionar l'última tecnologia 5G, el que permetrà als passatgers utilitzar els seus smartphones al màxim de la seva capacitat, com una xarxa mòbil de terra. Així que...
Doncs
bé, no?
Ho trobo molt bé, sí, perquè clar... Quan havies de pujar a l'avió, apaga el mòbil.
Clar, això...
Posa-la en mode avió, precisament.
Una mica enrere, no? Estàvem encara amb això.
Però no era per... No sé, jo pensava que era perquè feia interferències o alguna cosa.
És que
no?
Hi havia una llegenda urbana, de fet. Sí. Això és el que es deia, no? Que si hi havia moltes comunicacions, no sé què, es podia incendiar, no? Algun motor, no sé què. Això alguna vegada ho havia escoltat, però es veu que no. I bé, doncs, diu que s'ha acabat el posar el modus avió durant els vols, gràcies a això, no?, d'aquesta comunicació que ha fet la Unió Europea. I bé, doncs, diu que... per què va néixer el modus avió? Diu que doncs, va néixer amb la finalitat de facilitar les comunicacions entre la tripulació del vol i els controladors. A la dècada dels 90 es definia que les tecnologies de transmissió de senyals i radiofreqüència podien afectar a les comunicacions dels pilots amb petites interferències i molestos clics audibles. Mm-hmm. I per això es va acabar implementant l'obligatorietat de portar el telèfon sense connexió a alguna dels sistemes operatius que anaven emergint. I bé, doncs el mode avió d'iOS i d'Android doncs, també anava en aquest sentit, no? I diu que bé, el seu ús no només és aquest, i és que aprofitant la implementació del modus avió en mòbils, la seva utilitat es va anar fent doncs, obligatòria en altres escenaris, el més conegut és el de les benzineres també, per exemple. Diu que l'article 115 del Reglament General de Circulació recull que els propietaris dels aparells distribuïdors de combustibles o treballadors d'aquests últims no podran facilitar els combustibles per a la seva càrrega si no està parat el motor i apagades les llums dels vehicles, els sistemes elèctrics com la ràdio i els dispositius emissors de radiació electromagnètica com els telèfons mòbils. Qui posa el mòbil al modus avió quan arriba a la benzinera?
Ho sento, però no ho he fet mai.
Bé, doncs...
Ni penso de fer-ho.
No, és que ningú
no me'n recordo.
No, ningú fa. Més, és que són, pràcticament és un minut entre baixa... I a més, ara que ni t'atenen, has de marcar tu, no? La majoria de benzineres,
sí,
moltes...
Sí, pagues i et poses tu la benzina.
Clar, és a dir... I bé, doncs, així està aquesta normativa, però bé, diu que cada cop són més permissius, no? La realitat en les benzineres espanyoles és que ningú et posa pegues, no? Que et posis, que posis benzina sense posar el telèfon en mòdul avió.
Home, tu imagina que controlessin ara a tothom que posa benzina.
Clar.
Tens el mòbil en mòdul avió? Perdona.
Clar. Doncs és que no té sentit. No. I diu que és una actitud més laxa que va començar també amb una... que es comença a expandir-se en les pròpies aerolínies. I bé, doncs, diu que al setembre del 2014 la EASA, que és la European Aviation Safety Agency, no? L'Agència d'Aviació Europea, va donar via lliure per utilitzar dispositius electrònics sense modus avió en vols comercials. Tot i això, la immensa majoria d'aerolínies com Iberia o Norwegian obliguen a utilitzar el modus avió encara que s'hi permeten connectar-se a la xarxa wifi pròpia que ofereixen.
Clar, amigo.
Paga i pots connectar-te, no?
Llavors...
I diu que bé, doncs, que s'ha donat aquest pas de la Unió Europea, que suposa la mort del modus avió, que serà possible connectar-nos a la xarxa 5G que podran oferir les aerolínies. I que, bé, que diu, les aerolínies podran proporcionar l'última tecnologia 5G als seus avions, junt amb les generacions anteriors de tecnologia mòbil, ja que la comunitat europea va actualitzar la decisió d'aplicació sobre l'espectre per les comunicacions a bord de les aeronaus, designant determinats freqüències per al 5G en el vol. Per connectar-nos a una xarxa 5G és imprescindible que el telèfon estigui en modus de xarxa, en altres paraules, sense el modus avió. Així que, bé, doncs, segurament veurem properament aquesta, doncs, que podeu connectar-vos des del telèfon mòbil, i a més doncs, podrem volar tranquil perquè doncs, queda en mans de les aerolínies el mantenir o no l'obligatorietat o no del modus avió, però la postura de la Unió Europea deixa clar que no hi ha justificació, cap justificació per mantenir encesa i perdre així la nostra connectivitat de xarxa. I bé, doncs, diu que de cara a guanyar cada cop més diners en els vols, oferir un servei de connexió 5G és una genial porta d'ingressos extra.
Home,
perquè, clar, perquè els seguirem doncs, de prop els plans de la connectivitat, perquè doncs, segurament diran, molt bé, sí, ja podeu, no cal que poseu el modus avió, però si voleu tenir
passa
bona
per caixa,
cobertura,
no?
Passa per caixa, segurament. Sí, no sé exactament com anirà, perquè clar, si tu poses el modus avió, com... O sigui, hi haurà alguna espècie de contrasenya per poder connectar-te al... No, clar, no és un wifi. Vull dir, és el 5G. No estem parlant de que donin un wifi com és ara. És que tu no apagues el mòbil...
Però no es podrà connectar a tothom, eh?
Clar, no ho sé.
No, perquè si no seria... Mira...
No, en principi sí. Aquesta és la... O sigui, poder-se es podria connectar a tothom. Ara, que vulguin les aerolínies i que posin una espècie de peatge de... Si vols connectar-te...
Gratuïtament no ho faran.
Clar, no ho sé, no ho sé. Això s'haurà no, de veure com
ho
fan.
Ho dubto, no ho sé, potser sí.
Clar, no ho sé.
O no totes les aerolínies.
No ho sé. Sí, suposo que anirà segons... També potser depèn de la teva operadora.
Si vas amb Vueling o amb Ryanair, jo no crec que et donin a sobre gratis.
Clar, aquí potser també entra això, no? La teva operadora mòbil, no? Depèn de la que tinguis, potser arriba algun acord amb segons quines companyies, no? Però si vols directament dintre la península, potser no sé, això ja depèn, no? No ho sé, ja veurem com
a veure,
va,
però... Pot ser, però vaja, jo en principi no ho veig massa clar, eh?
Veurem com va, però com a mínim sabem que ja es pot fer i sí. Veurem com ho agafen les aerolínies.
Molt bé.
També ara parlarem de la connectivitat a internet, però en aquest cas a terra, aquí sense haver de pujar-nos a un avió. I és que, doncs, com sabeu, pràcticament s'ha fet la instal·lació a tot el país de la fibra òptica, no? I bé, doncs, diu que el pacte digital es va anunciar el 2020 per José María Álvarez Pallete, president de Telefònica, i que era un pla on Telefònica oferia cobertura de fibra del 100% en el territori nacional per al 2025. I el 27 de maig d'aquest any es tallarà el subministre elèctric dels equips que s'encarreguen de mantenir el funcionament de l'antiga xarxa de coure, perquè abans era... coure, el que es portava amb la fibra, amb la connexió ADSL, era amb coure. I bé, doncs diu que aquest pla de Telefònica venia de lluny, el 2016 el multinacional va començar a desfer-se de les seves centrals de gestió de xarxes de coure i de fet el 2021 presumien d'haver tancat 1.000 de les antigues centrals. La raó no era només la millora de prestacions. Els propis responsables de Telefònica indicaven llavors com la migració a fibra era un gran exemple d'eficiència. En les centrals, la fibra resulta un 85% més eficient energèticament en l'accés dels clients que al coure. Com a mínim, aquí, a nivell d'eficiència, està molt bé, no? Perquè a implementar la fibra ens estalviem un 85% del que doncs, ens hagués costat amb el coure, no? I bé, doncs, gràcies a això s'ha desmuntat 65.000 tonelades de cable i reciclat milers de tonelades de residus d'aparells electrònics, però a més haurien evitat 355.000 tonelades d'emissions de CO2 amb la implementació d'aquesta fibra.
Tela, no?
Sí. I diu l'equivalent, explicaven els responsables de Telefònica, a plantar 6 milions d'arbres, deien. Segons un estudi de la pròpia Telefònica, l'impacte mediambiental per petabyte és 18 vegades inferior en fibra que en coure. Així que doncs, diuen que són tot avantatges, diu que estan vigilant doncs, el procés que està seguint i Telefònica s'està beneficiant molt d'aquest tancament de centrals i aquesta aposta total per la fibra. En primer lloc per la reducció d'espai, una central de fibra dona servei al mateix nombre d'accessos que té des de 4 centrals de coure, és a dir, amb una central de fibra tens 4 de coure.
Mm-hmm.
I la tecnologia d'accés de fibra ocupa només el 15% del que ocupa el coure. Per tant, doncs...
Sí, està clar.
Està clar el benefici, no? I l'altre avantatge és l'estalvi energètic, no? Que comentàvem, però va, doncs, també la Telefònica també s'estalvia molt en llum. I és que amb el coure, expliquen, és l'operadora que suportava tot aquest cost energètic, no crec que perdessin diners tampoc, amb la fibra són els clients els que paguen la factura, sobretot perquè la part que més consumeix és l'ONT, es diu, en molts casos, el router que integra aquesta connexió, no? I bé, doncs, diu, sí, és cert que en realitat amb l'ADSL també érem nosaltres qui pagàvem el consum energètic del router, d'aquesta tecnologia, però per Telefònica la migració a fibra és especialment beneficiosa perquè el consum de les centrals i el manteniment de la xarxa és, com hem pogut veure, molt inferior al del coure. Així que, bé, si bé ens hem beneficiat tots perquè doncs, amb el coure era molt, es contaminava molt més, era molt més costós mantenir-ho i de nivell de medi ambient i també d'espai, doncs en això ens hem beneficiat, però també s'ha beneficiat Telefònica perquè l'empresa va ser l'encarregada o està sent l'encarregada d'expandir tota aquesta xarxa de fibra en tot el país i a nivell econòmic, doncs, òbviament...
Quan perd Telefònica?
Qui s'està enriquint aquí, òbviament, doncs...
Si és que no hi ha volta de full.
Així que per una part bé, per l'altra, doncs bé, com sempre el monopoli.
El monopoli, sí.
I ara parlem de l'iPhone i és que doncs, bé, creiem que el món havia deixat bastant enrere la pandèmia, però hi ha un país en el que encara doncs, no ha estat així. La Xina, que va decidir entrinxerar-se quan el reste del món passava pàgina, té un problema important. Un d'aquests està afectant a la multitud d'empreses i entre elles a Apple. I és que doncs, a principis de novembre Apple va avisar que la producció dels iPhones 14 Pro podria veure's afectada per les restriccions de la Covid-19 a Xina. La principal planta de Foxconn en la que es produeix aquest model estava operant a una capacitat significativament reduïda, un aspecte essencial per Apple. I això doncs, està parlant de la gegantesca planta de Zhengzhou que té prop de 300.000 treballadors. Déu-n'hi-do, quina planta.
300.000.
300.000 treballadors en una planta que doncs, està produint telèfons mòbils, sí.
Com pot ser això?
Déu-n'hi-do,
Clar, 300.000.
Són tres camps nous, per entendre's. 300.000 persones allà ficades, clar, imagina't les dimensions, no?
Imagina't, a Roda són 8.000.
Clar, doncs, imagina't.
300.000 persones?
Sí, 300.000 treballadors.
No m'entra al cap.
Sí. Clar, allà són 24 hores, segurament. Allà
clar,
per
no, allà no...
100.000 per torn. I bé, diu que com indiquen a una revista que no sé, 9 to 5 Mac, més o menys, sí. Els treballadors d'aquesta planta es van queixar de que els contagis seguien produint-se i que ni tan sols havia suficient aigua i medicació per les restriccions. Molts treballadors van acabar deixant el seu treball i tornant als seus, les seves cases en diferents ciutats xineses. I bé, doncs Foxconn va intentar convèncer els treballadors de que no es marxessin o contractar a nous empleats i oferir fins a 10 vegades els seus sous quan veure que els seus intents no funcionaven. Quan els contagis van anar a més, la fàbrica va acabar activant un modus de confinament encara més estricte en el que no quedava del tot clar si l'aturada era total. I bé, doncs van haver-hi protestes violentes, les promeses de Foxconn ni tan sols van acabar sent complertes i els treballadors que dormen en residències dintre del campus industrial de Zhengzhou van acabar rebel·lant-se. I segons Bloomberg, la seguretat del complex estava totalment superada en número i es van produir doncs, enrenous violents perquè, segons alguns treballadors de l'empresa, ni tan sols estava pagant els seus sous i les pagues extres. Per evitar aquests problemes, Foxconn va acabar oferint el finiquit, no? Com es diu, el sou aquest final.
La liquidació, no?
No sé. A qui doncs, volguessin deixar aquest treball i s'estima que més de 20.000 treballadors van acceptar aquestes condicions i van marxar. I bé, doncs el que això tindrà un impacte directe al ritme de producció a curt termini. Així que tots aquests problemes estan tenint un gran impacte en la fabricació dels iPhone 14 Pro i Pro Max i segons indica en Bloomberg, fonts properes a les operacions de producció revelen que es podrien fabricar 6 milions menys per aquest any, encara que la xifra podia ser inferior depenent de com evolucionin els confinaments i com es recuperi el ritme de fabricació.
6 milions menys.
6 milions de telèfons mòbils menys, d'Apples, menys per aquest any, el que podria produir aquesta fàbrica que està tenint tots aquests problemes a la Xina, amb tot el que estem escoltant també a altres notícies, no?, que surt cada dia.
Però quants telèfons fan? És que estic al·lucinada.
Imagina't, això dels models 14 i 14 Pro.
Estic flipant.
Sí, que imagina't... Clar, això és a nivell mundial, però...
Sí, però és una bestiesa.
Sí, és moltíssim, sí. Així que bé.
Bé, molt bé.
Menys iPhones, sí, més sí, difícil.
Vinga. Jo no tinc iPhone.
Jo tampoc. Ni el necessitem, però bé.
No.
Parlarem d'un altre mòbil, i és que, doncs, tu sabies, Sònia, que promocionar un mòbil podria comportar molt cara a una marca? I és que, doncs, diu que bé, pagar a la ràdio, per exemple, per parlar de les bondats d'un telèfon, aquí no rebem cap remuneració de cap telèfon mòbil.
No hem tingut cap proposta, estem oberts, exacte.
I encara que l'interlocutor no hagi provat aquest dispositiu mòbil, semblava una bona idea. Fins que la Comissió Federal del Comerç dels Estats Units va demandar a Google per publicitat enganyosa. Que Google s'enfronta a una multa de 9,4 milions de dòlars per haver pagat a personalitats de la ràdio, que, com hem dit, no som nosaltres, no. Que no havien ni provat el seu telèfon.
Home, això és molt lleig.
Sí, sí, sí. Diu que, bé, aquesta...
Això és lleig.
La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units i altres dels fiscals generals de l'Estat han presentat una demanda contra Google. Se'ls reclama aquesta quantia de 9,4 milions de dòlars en multa per haver pagat a persones influents per promocionar productes que mai van utilitzar. Segons el director de l'Oficina de Protecció del Consumidor, això suposa una flagrant falta de respecte per les regles de veracitat en la publicitat. Segons aquesta comissió, el 2019, amb el llançament del Google Pixel 4, un telèfon mòbil, un smartphone, Google va contractar a iHeartMedia, una gran cadena de ràdio als Estats Units, i altres 11 cadenes de ràdio promocionant guions en el que els anunciants haurien de parlar en primera persona i fer veure que estaven provant el telèfon. I deien, per exemple, en una conversa deien: aquesta és la meva càmera preferida d'un telèfon mòbil, he fet fotos amb ell excel·lents, i altres línies, doncs, que han estat el detonant d'aquesta actuació per part de la comissió. I sí, sí, el problema és que ninguna de les personalitats havia tan sols rebut ni rebut el telèfon mòbil en el moment de realitzar aquests anuncis. Perquè,
home, això és una pifiada, clar, grossa, eh?
Perquè no havien ni provat, òbviament.
Clar.
Així que, bé, doncs, han de pagar, o sigui, depèn de com es resolgui aquest judici, doncs se'ls reclama 9,4 milions, per cada un dels 29.000 anuncis enganyosos que va promocionar el Pixel 4.
Només 29.000?
29.000 anuncis d'aquest telèfon mòbil.
No està malament, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Esperem que en venguessin molts, perquè déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Escolta'm,
repetim.
Sí, aquí estem oberts, però, home, fem-ho bé.
Aquí estem.
Envieu-nos el mòbil,
ja
us el tornareu. Ja us el tornarem, si voleu, però, home, com a mínim, deixeu-nos-ho provar, no?
Sí, perquè si no podem parlar.
Clar.
Nosaltres fem bé la feina i primer hem de contrastar tot el tema. Si no, no podem anunciar-lo.
Clar, és que aquesta gent els hi han dit: anuncieu-lo com si el tingueu, com si el tinguéssiu, però no el teniu perquè encara no l'hem acabat.
És molt lleig, això, és molt lleig.
No té cap tipus de sentit.
No, no té sentit. A més, no té sentit. Repetim, si algú...
Podeu enviar-nos productes, no sigui un mòbil, el que sigui.
El que sigui, ho provem.
Nosaltres ho provem aquí, podem provar una mini pimer o...
Una tele, eh?
Clar, sí, 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 sí. Per provar, nosaltres estem oberts. Així que bé, també, doncs...
Uns xurros, també.
Uns xurros?
També, no?
Ah, bueno,
un xocolata.
Veure, sí. No, o sigui, home, això
molt també més... podem provar-ho.
Sí, sí, i tant. Això encara... Bé, això encara entraria millor, perquè, clar, els beneficis, si entraria alguna cosa, anirien cap allà. Això, els xurros anirien a la panxa. Però bé, en tot cas, doncs bé, seguim parlant de tecnologia i no de xurros.
Vinga, va.
Tot i que a vegades semblen xurros algunes coses que surten.
Sí, exacte.
I bé, doncs, ara, si abans parlàvem de bones notícies, ara una mica dolentes, i és que hem de parlar de robatoris de dades privades, no? Tant a Twitter com a WhatsApp. I és que un hacker diu que té els mails i telèfons de 5,4 milions d'usuaris de Twitter i que els ha publicat en un fòrum. Així que diu que les dades de 5,4 milions de comptes han començat a circular gratuïtament i bé, no corresponen a una filtració produïda recentment. Diu que, d'acord al mencionat en un mitjà, Bleeping Computer, aquestes dades van ser recopilades al desembre del 2021 gràcies a una vulnerabilitat de l'API de Twitter que permetia recuperar una ID de la xarxa social subministrada a un número de telèfon mòbil o direcció de correu associat. Els pirates informàtics van aprofitar aquesta mecànica per robar informació i ara s'ha filtrat totes aquestes dades que, doncs, des de Twitter afirmen que sí que van tenir registrada un problema de seguretat que va ser descobert i que van resoldre. I que ara, doncs, es veu que s'haurien filtrat aquestes dades. I per altra banda, doncs, també hi ha un gran robatori a WhatsApp, i diu que hi ha a la venda gairebé 500 milions de números de telèfon dels seus usuaris, segons una investigació. Diu que el passat 16 de novembre algú va publicar una base de dades en la que es trobaven 487 milions de números de telèfon que pertanyen a quantitats actives de, a comptes, perdó, actius de WhatsApp. Des de Cybernews asseguren haver comprovat els números inclosos en aquesta mostra, confirmant que pertanyen a usuaris reals. Així que...
Tela també, no? Com està?
Sí, sí, els números que pertanyen a usuaris de diversos territoris, inclosos Europa, Àfrica, Estats Units, i bé, doncs, que no hi ha confirmació oficial sobre com s'han obtingut aquestes dades, encara que les fonts apunten al recolzament de dades o web scraping, que es diu. Aquesta és la tècnica en la que, mitjançant la utilització de software, es pot extraure informació dels llocs web. Així que, bé, doncs, déu-n'hi-do, perquè, no sé, des de WhatsApp ho neguen, eh? Diuen que des de fonts oficials de WhatsApp diu que ho estan negant, però, òbviament, han comprovat els números i són reals, per tant, no sé, però déu-n'hi-do, eh? Això dels comptes. Jo no sé fins a quin punt, a vegades, no? Potser dius, mira, escolta'm, saps?
Sí.
Agafes les dades, em pagues uns quants milionets, no?
I vinga.
I aquí m'has robat, no? No sé, és una mica... És que ho trobo, no sé.
Sí, sí, no.
Molt estrany, no? Que sigui tan fàcil robar dades de... A més, empreses tan grans com això, com WhatsApp o com Twitter, no sé, ho trobo...
Sí, sí, sí.
En fi. I seguim parlant de Twitter, i és que no podem deixar un dia sense parlar d'Elon Musk.
No, home, és que el trobaríem molt a faltar, a més.
Clar. Doncs diu que, clar, l'aposta d'Elon Musk per posar-se davant de Twitter li sortirà bé, malament o regular, i ho veurem, doncs, dintre de poc temps, no? Depenem de com va això. Però bé, doncs, després dels acomiadaments, les tornades d'alguns treballadors clau, les pràctiques incomprensibles i el xou de la verificació a canvi d'un Twitter Blue de $8 al mes, ara, doncs, bé... ara ho poso, ara ho trec tot, una mica, doncs, sembla anant una mica doncs, com li... Doncs, depèn de com em llevo, no? Faig una cosa o faig una altra, no? Semblava una miqueta aquest criteri d'Elon Musk. I bé, doncs, ara Musk ha anunciat quin serà el nou criteri dels tres colors per al seu sistema de verificació. Ara no només serà un, sinó que en tindrem tres.
Sí, molt sí, bé. Sí.
Recordem que tradicionalment Twitter només es verificava persones o institucions rellevants o famoses. O bé, no famoses, però que estaven lligades amb el periodisme, sense cost algun, no? Sí. I a canvi d'una verificació de la identitat i fixant en el seu perfil un xec de color blau. Musk ho va modificar per donar cabuda a qualsevol que pagués la subscripció de Blue, i davant d'aquestes d'impostors, no? Alguns que inclús van tenir conseqüències en accions bursàtils, va optar per afegir una segona marca, que es deia Oficial, en color gris i sota el nom dels usuaris que ho tinguessin ameritat. I bé, doncs això va ser, quan va entrar en funcionament això, al cap de dues hores ho va suprimir perquè hi havia això, no? Van haver-hi problemes greus de que van caure en borsa algunes empreses grans i de més. En tot cas, doncs bé, una conseqüència d'haver, doncs no haver escoltat les advertències del personal de seguretat de Twitter, que a més va obligar a pausar el programa de subscripció Twitter Blue fins que es trobés la fórmula per evitar les suplantacions d'identitat, que era el principal problema d'això, no? D'aquest tic blau. I ara, després d'aquestes anades i tornades, Musk ha confirmat que aquest sistema constarà de xecs de tres colors. El blau seran persones particulars, siguin famoses o no, verificades. El daurat seran empreses. I el gris seran institucions governamentals. Diu que aquest nou sistema entrarà en vigor si no hi ha canvi de plans demà, dia 2 de desembre. I bé, doncs Musk també ha aclarat que tots els comptes verificats passaran per una autenticació manual abans d'atorgar-los el xec de color que els correspongui. Una cosa que ha definit com a dolorosa, però que entén, i també com a tediosa, però que diu que és necessària segons ell.
Sí, clar, però tenint en compte tota la gent que ha acomiadat, qui ho farà tot això?
No ho sé. Diu,
haurà de contractar temporals. Clar. No, per fer aquestes verificacions, o què?
Si té gent dormint allà...
Sí, clar, com que treballin 24 hores.
Sí,
no?
Estell amb els matalassos dormint i a 24 hores treballant. Jo no sé qui pot acceptar això, però la veritat és que... És, no sé.
I qui ho permet, no?
Clar, jo imagino que hi ha gent allà pobra que deu dir, mira, em quedo el temps, que, jo què sé, m'invento, un any o un any i mig, que tinguin currículum, no? Que després això, amb currículum sí que has treballat a Twitter i tal, i després ja marxo, perquè és que si no... No
s'aguanta.
A mi no m'acaba no no. al cap, això, si no ho sé.
No. De cap manera.
I bé, doncs acabarem parlant una miqueta també, com fem sempre, del Bitcoin i de les criptomonedes.
Vinga, va, sorprèn-me.
Sí, sí. Malament, malament, Sònia, malament. Sí, sí. Continuem amb baixada i és que, doncs bé, ara mateix el Bitcoin, bé, es manté, està en els 16.375. La setmana passada estava en els 15.900 i escaig, el dijous que vam parlar. Però bé, doncs, continuen les caigudes i és que, doncs bé, una altra empresa d'aquestes que una plataforma de préstams de criptomonedes també s'ha declarat en fallida i ha suspès la majoria dels seus serveis. Es diu BlockFi. Era una altra de les empreses que també depenia una miqueta de l'altra que va caure, que es deia FTX, i a partir d'aquí doncs, estan caient unes quantes. Així que bé, doncs aquesta, tot i això, doncs, diuen que, tenen la intenció de continuar d'alguna manera. S'han acollit a una llei de fallides que hi ha als Estats Units i que intentaran doncs, tornar amb inserció de diners o el que sigui, no? Que faran algun intent d'intentar reflotar aquesta empresa, però en tot cas doncs, un altre que cau en aquest món de les criptomonedes que estan intentant sobreviure com poden. I és que amb aquesta caiguda de FTX, també de Genesis i altres plataformes, ha influït negativament en el preu de les criptomonedes. El Bitcoin ha caigut atenció, 70,2% a l'últim any. 70,2%.
És que és una borrada.
I en aquest moment, no, cotitza en aquests 16.300 euros. Ethereum s'ha desplomat també un 71,3% en el mateix període. I bé, doncs, en definitiva, la majoria de tokens han estat caient. I bé, doncs, s'ha registrat una pèrdua de confiança també en aquest ecosistema cripto en general degut a aquesta fallida de FTX. I clar, doncs, si veus que va començant tot a caure, doncs tothom li perd la confiança i els diners marxen. Això és matemàtic. I així que està en un moment complicat les criptomonedes que hauran de prendre alguna decisió, qui hagi, no sé qui és exactament, però s'hauran de prendre algun camí. Deien que regularitzar-les, no sé si serà la solució.
La solució, però de totes formes, això, la de persones que hauran perdut diners amb això.
Moltíssimes, moltíssimes, perquè... Sí, sí, sí. Mira, tenim un colom aquí que ens està picant, mira, veus?
Oi, sí, oi,
com
colomer,
pica la finestra,
mira,
veus?
Pica la finestra. Igual té fred i vol entrar, obre-li.
Sí, sí, ara l'obro.
Obre-li.
Que no, home, no.
Obre-li el colom, mira, que vol entrar. Ara, colom.
El colom. Sí, sí.
No ens faria cas, eh? Ah, sí, sí,
sí, existeix. Sí, sí, ens mira i es pica la finestra.
Anem a saludar-lo o alguna cosa, no, Raül?
L'he interessat, això de les criptomonedes.
Sí. Ah, potser en té.
Sí.
Ara li preguntarem. Mira, segueix aquí, eh?
Sí,
alguna
sí
cosa vol. Vinga.
Que vagi bé.
Gràcies, Raül.
Bon dia.
Adéu.